Esteu escoltant Catalunya Religió.
Som dijous 7 d'octubre de l'any 2021 i esteu escoltant la rebotiga de Catalunya Religió. Benvinguts a aquest espai. Sabeu que és una estona de conversa informal amb els periodistes que conformen la redacció. Els tenim aquí. Saludem Jordi Llisterri, Glòria Barrete. Hola. Roger Vilaclara, com anem?
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
Avui no estem sols, també tenim una convidada especial, Alícia Guidonet, que ens acompanya avui. Estem molt contents. Gràcies, Alícia, per ser aquí. Com estàs?
Moltes gràcies per convidar-me. Bon dia.
Bon dia. Bon dia, bona tarda, bona nit, en funció del moment en què ens escolti cadascú, en aquest espai de podcast que fem a Catalunya Religió. Dèiem, tenim l'Alícia aquí de forma extraordinària perquè aquesta setmana, aquest dimecres, han presentat un llibre a la seu de Migra Studium a Barcelona. El llibre es titula Pedagogia de la convivència en societats amb diversitat cultural i religiosa i és un llibre que ha editat Claret. Què ens en pots explicar? Què diu aquest llibre? De què parla? I per què ara us heu animat a publicar-lo?
Doncs és un llibre que parla sobre l'experiència que té el projecte Espai Interreligiós de la Fundació Migra Studium, una experiència llarga de molts anys, de més de 15 anys, treballant amb infants, amb adolescents, amb joves, amb adults també, i intentant compartir aquesta pedagogia de la convivència. Hem pensat que era bo recollir aquesta experiència i també oferir fitxes pedagògiques per tal que les persones, el professorat, sobretot, que treballa amb infants i en contextos de diversitat, doncs pugui sentir-se impulsat a treballar aquesta diversitat gràcies a les propostes que fem en les fitxes pedagògiques.
Molt bé. De fet, en un dia habitual, en hora de matí, tu estaries fent visites a escoles, a l'espai interreligiós. Tu ets la responsable de l'espai interreligiós de Migra Studium. No ho hem dit, però l'Alícia Guidonet és filla del Cor de Maria, per tant és religiosa i té un compromís i en l'àmbit de la fe també, però amb aquesta experiència llarga de diàleg, no? Què implica? I la Glòria també estava a la presentació. No sé, Glòria, vols dir alguna cosa? De quina impressió et va fer tota aquesta publicació?
La primera impressió grandiosa que vaig tenir va ser tornar a veure l'espai reformulat, que de fa relativament poc, no? Heu fet una transformació també de l'espai que convida molt més a fer com un itinerari guiat, però alhora doncs, pots copsar una mica d'entrada ja tota la magnitud d'aquest projecte, que, com dèieu ahir, és un projecte humil, però déu-n'hi-do la feina que comporta. Dèiem, ara el llibre és molt gruixut, perquè suposo que 15 anys, 16 anys de trajectòria, testimoni, doncs implica això, no? Un gruix de llibre molt interessant. I una de les coses que va sortir també a la presentació és que el Quim Pons, també una de les persones impulsores d'aquest projecte en els inicis, explicava els diferents nivells de diàleg, no? Deia el diàleg de la quotidianitat, el diàleg de l'acció social, el diàleg teològic, aquests tres nivells, i jo pensava com tu, durant 6 anys de responsable de projecte que portes, com t'ha treballat també aquest diàleg? Què has pogut copsar amb aquestes visites escolars? Quin diàleg es produeix en aquest espai?
Doncs sí, jo realment he fet un procés de conversió, aproximant-me a la diversitat. He fet un procés també personal de conversió. Jo quan vaig arribar doncs, a l'espai interreligiós doncs, venia del meu context cristià, i començar-me a posar en contacte amb la diversitat, sobretot a nivell de comunitats, no? Perquè aquest projecte és un projecte que s'adreça a infants, adolescents, etcètera, no? I allà sí que es produeixen molts espais de diàleg, però és un projecte que està nodrit per les diferents comunitats religioses de la nostra ciutat i d'altres llocs de Catalunya, no? I llavors, doncs, sí que s'ha produït un procés d'apropar apropar-se a aquesta diversitat, a aquestes comunitats jueves, musulmanes, i establir un diàleg amb elles, no? Establir un primer diàleg amb elles per després, des d'aquest contacte i aquest nodriment, no? A partir de tot aquest espai de diàleg, doncs poder educar, fer aquest treball amb els infants i amb els joves. I s'ha produït, sobretot, espais de diàleg, doncs, com deia ahir el Quim, espais de diàleg, sobretot en el nostre cas, en la vida quotidiana, en el compartir amb persones de diverses tradicions religioses, amb l'oració també, amb l'àmbit de l'oració, de l'espiritualitat, no? Perquè també compartim més enllà del projecte Espai Interreligiós dels infants i dels joves, doncs també tenim espais on compartim oració i espiritualitat amb les diferents comunitats. De col·laboració, d'acció també. D'alguna manera també estem col·laborant conjuntament amb un projecte, no? Llavors també hi ha aquest àmbit. I tot aquest treball de diàleg s'ha donat i es dona. Jo penso que és molt important, no? Perquè si no tindríem una mirada molt limitada al nostre punt de partença, que és el cristianisme, no? Un cristianisme i una espiritualitat que tenen molta sensibilitat cap al diàleg interreligiós, però que sense aquest nodriment, sense aquest enriquiment que prové del contacte d'altres tradicions religioses, doncs no seria possible, no? No hi hauria una amplitud de mirada sense aquest treball, no? I aquest procés de conversió també personal.
Una de les coses que sempre s'explica, no? I sobretot ara en el món de les xarxes socials, que es fan vídeos virals i corren inclús vídeos molt curts, no? Aquells vídeos, no sé si recordeu, que posaven moltes ONGs, de dos nadons, o potser d'una manera, una altra, i no tenen cap problema quan són infants, no? No hi ha cap prejudici. Però alhora, quan ens fem grans, és quan la diferència ens costa més. No sé si heu notat això a l'espai, que els infants que venen de, potser els més joves, els més petits, de les escoles, tenen una obertura més gran que potser el claustre o les persones adultes que passen, o potser no, eh?
Mm-hmm. De vegades sí, de vegades no. Jo penso que un dels fets que fa que hi hagi una obertura és el fet de conviure amb la diversitat. O sigui, sí que tenim molta experiència que els grups diversos, els grups que venen d'escoles on ja es dona una convivència també amb conflictes, no? Perquè la convivència també obre els conflictes, no? I jo penso que els conflictes, en principi, doncs no els hem de tenir por, no? Els podem afrontar i podem dialogar a partir del conflicte, no? Però aquests espais, aquests àmbits escolars on hi ha molta diversitat, són els que, quan venen a l'espai, aprofiten molt la visita, aprofundeixen molt en tots aquests estímuls que els hi donem. Notem molt aquesta diferència, no? La qual cosa ens diu que hem de promoure molt la diversitat a les escoles, la diversitat als àmbits laborals, als grups interculturals, tot el que sigui diversitat, i viure diàriament aquesta diversitat, jo crec que és el que fa que els estereotips i els prejudicis vagin desmuntant-se amb el temps, no? Es desmunten perquè realment la vida quotidiana, doncs això, no? El diàleg de la vida quotidiana que fas sense adonar-te et va confirmant, no? Que tots i totes som persones amb dignitat, susceptibles de ser respectades i susceptibles d'entrar en aquest diàleg, que és possible, no? Sempre és possible.
Durant la presentació d'ahir també una persona del públic va fer esment, bueno, primer l'agraïment, no, del projecte, també crec que compartíeu espai a un dels grups, però explicava que era una oportunitat aquest espai també perquè si els infants que van a les visites escolars tornen a casa seva, no, puguin explicar generacionalment però a la inversa, no, no de pares a fills, sinó de fills a pares inclús, o de germà a germà, o de noi de l'escola, el veí del costat o les extraescolars, que li puguin explicar aquesta diversitat. Em va semblar molt interessant el veure la capacitat que pot tenir un infant també a casa, no? De trencar el prejudici cap a la generació anterior.
Sí, els infants són socialitzadors, no? Els infants que són fills i filles, per exemple, de persones que han fet un procés migratori, doncs van a l'escola i a l'escola descobreixen doncs, alimentació, plats diferents als que ells estan menjant a casa o descobreixen doncs, això, una llengua diferent a la que parlen a casa, no? I també descobreixen doncs, això que hi ha persones que practiquen religions o que tenen creences diverses a les que fan a casa, les que practiquen a casa. No? Llavors, ells es converteixen en agents socialitzadors de les seves pròpies famílies. No? Això no vol dir que moltes vegades aquests infants, no, en tota la construcció de la seva identitat, doncs, moltes vegades tenen dificultats, no? Perquè es troben entre dues cultures. No? La cultura... que els ha pujat a casa i després la cultura que troben a l'escola, etc. No? I a vegades sí que hi ha certs conflictes a l'hora de construir la seva identitat, però també es donen casos que aquestes dues cultures, no, s'acaben convertint en possibilitat, no? En, com deia abans, en obertura de ment, en capacitat de dialogar amb dos punts de partença diversos, és a dir, que ben treballat és una possibilitat i és una riquesa.
Jordi, volies fer una pregunta?
No, a veure, el primer que he de confessar és que no m'he llegit el llibre, per tant, té una portada molt vistosa que ja ens hi posarem, però per tant potser navego una mica. Però sí que volia, coneixent també el projecte de Migració i el treball que heu fet en aquests anys, aprofundir una cosa que has comentat una mica. En 15 anys, evidentment, el país ha canviat molt. I fins a quin punt vosaltres també ho heu vist, i sobretot ho heu vist amb la sensibilitat dels educadors. Ara estàvem parlant dels infants, però també dels educadors, en el sentit de que el tema de la diversitat, el tema de la gestió de la pluralitat religiosa, entenc que l'evolució que ha tingut a les aules aquests anys s'ha hagut de veure d'alguna manera, i també, Alicia, especialment, no sé si noteu alguna diferència entre les escoles cristianes i les escoles públiques. I no ho dic per criticar ningú, ho dic en el sentit de que l'escola cristiana entenc que parteix d'uns pressupòsits identitaris que no són els mateixos que les de l'escola pública i, per tant, si a l'hora de plantejar aquest tema també noteu diferències, sensibilitats o que una potser està més preocupada per això que l'altra o no té res a veure.
Sí que té a veure, i és un dels nostres objectius, no? Treballar cada cop més. Nosaltres ens sentim cridats a treballar en frontera, no? Nosaltres, per la nostra sensibilitat cristiana i l'espiritualitat ignasiana, ja ens porta molt a la frontera, no? A la frontera entre creences, entre maneres de pensar, etc. O sigui, ja ens sentim cridats a anar a la frontera. I aquesta moltes vegades és una frontera, no? La frontera de totes aquelles persones que tenen justament estereotips, no? Cap al que significa el mostrar la diversitat o el parlar de religió o el parlar d'espiritualitat, no? I també hi ha persones que senten aquests estereotips, no? Que tenen aquests estereotips, no? I un dels nostres objectius, la nostra fita, és anar més enllà, no? Del professor o la professora de religió o de la matèria de religió, no? Hi ha altres matèries, no? Hi ha altres tipus de professorats, altres especialistes, no? En altres matèries que poden venir a l'espai, no? Doncs ciències socials, història, cultura i valors, altres matèries. Es dona que hi ha certes dificultats, és a dir, que tenim moltes més persones de professorat d'escoles concertades que venen a l'espai. Hi ha molt professorat d'escoles públiques que volen venir a l'espai, però que es troben a vegades doncs, certes incomprensions dins de l'equip directiu de l'escola, etc. No? A nosaltres això no ens espanta ni ens molesta, al contrari. Pensem que és tot un treball d'anar-nos apropant a aquests àmbits que en principi són més hostils i anar dialogant amb ells. No? Hem tingut experiències, no? Persones doncs, això de, o equips directius d'escoles públiques amb les que hem pogut parlar i que s'han sorprès, no? S'han sorprès o han vingut a l'espai i s'han sorprès. No?
Sí, que també heu de fer pedagogia amb els professors.
Exacte, sí, hem de fer pedagogia amb el professorat també. hem de fer pedagogia amb el professorat perquè amb el professorat o això, amb els equips directius, que no estan tan a prop, perquè el professorat, en definitiva, quan un professor o professora s'interessa per l'espai interreligiós és perquè probablement ja té aquesta sensibilitat, no? Però a vegades troba doncs, companys o a vegades algú ens ha dit, no? És que els companys em diuen que estic adoctrinant els alumnes perquè els porto a l'espai interreligiós, no? Llavors, doncs, és aquest, no? És aquest el repte que tenim d'arribar a aquesta frontera i dialogar amb totes aquestes persones que en principi no, tenen aquest prejudici, tenen aquests estereotips cap a nosaltres o cap a persones com nosaltres que parlem de religió, d'espiritualitat, i dialogar amb ells i elles i mostrar-los, no, l'espai i dir-los que aquí el que fem és convidar a fer experiència, convidar a conèixer més per conviure millor. No?
Recordem que estem parlant sobre aquest llibre que s'ha publicat, que l'ha publicat l'editorial Claret, Pedagogia de la Convivència. Em fa pensar, fa un any i escaig que parlàvem també amb tu, Alícia, vam fer una entrevista més a fons parlant de temes de vocació, però sí que
una
recordo...
entrevista que s'hauria llegit qui no se l'hagi llegit encara.
Exacte, la podeu buscar a la web.
La recuperarem.
No, però m'hi ha fet pensar perquè ara deies això de la qüestió dels adults, no? També com arriben i les coses que passen en aquesta casa de Migra Studium, no? I una cosa que assenyalaves, deies que recordaves una visita d'algú que al sortir de l'itinerari de l'espai interreligiós concretament, deia que se n'havia adonat que tenia una dimensió espiritual, no? Sí, que és una cosa molt més global i que fa que connecti les persones més enllà de les creences que tingui cadascú, no?
Sí.
I és realment sorprenent que passi això, clar, amb els petits, potser compartien, deies, que se sentien acollits, deia, he sentit igualtat, claredat, sí, no? Espiritualitat. Sí. Clar, són coses que costa molt de posar paraules amb això, no? Que aconseguiu en una estona situar 4 o 5 conceptes claus, no? I que arribin a aquest punt de poder-ho compartir també, cadascú des d'allà on ve, sembla que té com molt de valor, no?
Sí, sí, la veritat és que és la meravella, no? La meravella que passa a l'espai amb moltíssima freqüència, amb molta freqüència. A nosaltres també ens sorprèn molt. Jo ja estic habituada perquè porto 6 anys, però jo al començament fins i tot m'emocionava, quan algú o algun petit em deia això, no? M'he sentit acollida, no? I de sobte dius, mai hagués pensat que podria rebre aquesta resposta, no? O sobretot això, la igualtat, no? Ahir ho comentàvem en la presentació del llibre, no? Molts infants que potser en el seu... Clar, l'espai interreligiós és una utopia, no? Sent realistes, la realitat no és com l'espai. L'espai tot està en un pla d'igualtat, no? I tot és susceptible de ser respectat, no? I respectem a tothom, o ho intentem, no? També amb els nostres errors, no? Però sí que quan algun infant que tu veus que prové d'algun grup minoritari, etc., al final de la visita diu que s'ha sentit en un context d'igualtat, no? Doncs t'està dient molt, no? I també t'està convidant a continuar treballant en aquesta línia, no? O quan una persona, doncs això en aquest cas era una persona adulta, no? Que venia a l'espai en un grup d'una entitat laica, etc., sense, no? Això que parlàvem abans, no? Sense que fos una entitat ja predisposada, no? I al final de la visita et diu, m'he adonat de que jo també tinc una dimensió espiritual, doncs, clar, són petites llums en el camí que t'ajuden a veure que hem de continuar treballant per aquí, no? I hem de continuar treballant perquè aquesta utopia, que és l'espai a dia d'avui, doncs, en el món, pugui ser cada cop més possible, no? Pugui ser cada cop més real.
Fantàstic, Alícia Guidonet. Moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la Rebotiga de Catalunya Religió. Amb ganes de llegir el llibre.
I de convidar a anar a Migra Studium.
Ens anirem passant tots els
anys. Exacte, visitant el casc antic de la ciutat de Barcelona, Migra Studium. Portes obertes, sempre, sí?
Sí, sempre, portes obertes.
I sempre disponibilitat a l'acollida i al diàleg. Moltíssimes gràcies, Alícia.
Amb moltes ganes de rebre el vostre retorn, no? De saber què us ha semblat el llibre, si penseu que és aplicable, no? Per nosaltres també, que estem sempre en aquesta línia del diàleg, doncs ens interessa molt rebre el vostre retorn, també.
Fem extensa la petició a tot el col·lectiu de docents i pedagogs que ens escolten, que segur que en saben força més que nosaltres.
Això segur.
I ens veiem aviat, sí?
Moltes gràcies.
Gràcies, Alícia.
Gràcies.
Gràcies.
La resta no marxeu, sabeu que seguim xerrant de l'actualitat. Aquesta setmana hem tingut un d'aquells temes que s'esperaven. Estava prevista la publicació de l'informe definitiu de la comissió que es va crear a França, que va crear la Conferència de Bisbes a França, una comissió independent per analitzar, avaluar la situació d'abusos sexuals que es produeixen a l'Església en aquest territori. Esgarrifoses les xifres, els resultats. Sempre és important col·locar-les en un context, no? Que és part de la feina que fem. Ahir en Jordi Llisterri signaves aquest article per donar quatre claus d'interpretació, no? De què estem parlant, quin abast té i també després potser en parlem, no? Com això pot ressonar a Catalunya.
No, una mica la idea és que, a veure, posar un context no vol dir menys tenir el problema. O sigui, és posar-ho en context, uh-huh. Però amb un, hi ha una cosa que sempre hem repetit, que un cas ja és massa, eh? I és escandalós. Sobretot, clar, evidentment, la difusió periodística doncs és una estadística de l'Església francesa, la coneix, en aquest cas una barbaritat de 300.000 persones que han estat víctimes d'abusos, que poden haver entre 2 i 3.000 capellans que en aquests darrers 70 anys doncs, han tingut aquest tipus d'actituds delictives o que han produït aquest mal, no? Aquí l'important en aquest sentit de posar un context és destacar que això no es tracta d'una llista de casos, que com s'ha fet en altres llocs o a França mateix, de numerats, eh? Sinó que això es basava més en una enquesta, evidentment es basava també en el testimoni, en el recull de casos concrets i documentats, però també hi havia una enquesta general a la població per intentar detectar l'abast d'aquest problema i dintre l'abast d'aquest problema quina implicació hi tenien les institucions eclesials i les persones vinculades al món eclesial. A més, aquí comptabilitzen tant abusos fets per clergat o per persones de la vida religiosa, per consagrats, com per laics vinculats als catequistes, per les plais, etc. Clar, aquesta enquesta, com que és de tota la població, dona una dada que és triplement esfereïdora i que no tenim per què pensar que ha sigut molt diferent això a França que d'altres països, que és que un 10% de la població francesa actual diu que ha patit abusos. Això dona, durant aquesta xifra, d'uns 5,5 milions de francesos d'avui que al llarg de la seva vida, quan eren menors, doncs han patit abusos. I dintre d'aquesta població doncs hi ha la part que també els ha patit a l'Església. Com ja se sabia, i no és cap novetat d'aquest informe, la immensa majoria dels abusos es produeixen en l'entorn familiar. Fins i tot hi ha bona part dels abusos, ara no recordo la xifra exacta, però era un percentatge elevat de comesos per clergat, que eren abusos comesos en l'àmbit familiar del clergat, és a dir, no amb la seva vida parroquial, sinó amb la seva relació doncs, amb nebots, amb familiars, amb gent de la família. No? Un cop dit això i un cop esfereïts, doncs què més dir? Què més dir? Ja esteu aixecant la mà, sí. Què més dir? En tot cas, afegeixo ja després, què més diria jo?
D'acord, bueno, repartiu una mica. Glòria, digues, endavant.
Bueno, el meu no és cap reflexió sobre l'informe concret amb les dades, perquè evidentment doncs, no tinc res a dir en això, però sí voldria tirar una part positiva, no de tot això, d'aquest cas, sinó la situació que genera ara els mitjans de comunicació quan surten, no dic de l'informe, però amb molts mitjans de comunicació sortia l'informe dels abusos i la resposta ràpida del Papa. No? Anys enrere això es produïa, però dins internament, dins el si de l'Església, i si els papes demanaven perdó, no ho feien públicament, o trigaven tant que ja no es feia ressò mediàtic perquè no interessava en aquest moment, ja el focus estava en una altra història. Doncs ara quan ho vaig veure, no, contraposat a l'informe dels abusos i la resposta ràpida del Papa demanant...
Ràpida i contundent.
Clar, i contundent, no? Doncs ara ja estem acostumats, perquè el Papa Francesc, doncs, des del primer dia ho ha fet, però dic, també ens hem de fixar en això. La ràpida resposta que tenen ja des del Vaticà és una cosa habitual, que tant de bo es pogués traslladar en altres àmbits dins l'Església, també del nostre país. És a dir, hi ha un cas, hi ha un exemple i s'actua ràpid. Alguna cosa haurem de dir, no? I si ens ha passat a casa nostra, alguna cosa s'haurà de dir. Com per dir, miri, estic esfereït, estic esglaiat del que acabo de sentir. Doncs això també ja és una resposta. I penso que també és de rebut dir-ho. Les coses s'estan fent bé a nivell comunicatiu en el Vaticà, en aquest cas, i em consta això, que com es rep l'informe, doncs canvia molt que unes simples dades no tinguin resposta, no? En aquest cas, doncs és d'agrair que hagin estat ràpids.
Jo subratllaria aquest canvi de cultura global i concretament dins l'Església, no? Per molt que sigui el gran tema que sempre agrada de subratllar, portes en fora, no? I acabar traient conclusions o fer generalitzacions, potser a vegades aquí, sovint molt equivocades, no? De tot el que és la institució a causa d'aquests casos. Però això no vol dir que no se n'hagi de parlar i no s'hagi de fer net, no? I sí, jo sí que percebo, no només al Vaticà, sinó també en algunes diòcesis que s'hi han posat forts, no? I que hi ha canvis concrets, no? Que hi ha més transparència, que hi ha més comunicar, hi ha més preocupar-se per les víctimes, atendre-les, acompanyar-les, no? Que no és només, sí, ha passat això i engeguem un procés judicial a nivell civil i canònic, sinó bueno, que hi ha un diàleg, no? I fins on es pugui i es deixin també acompanyar les víctimes i evidentment prioritzant allò que necessitin a cada moment, no? Aquesta era una cosa, i l'altra és, ho deies també Jordi en l'article, l'Església part del problema que també sigui part de la solució, no? I aquí es veu, si decideixen que fan una radiografia a nivell social i estan aportant dades que potser cap altra entitat o institució ha fet fins ara, ostres, doncs m'hauria agradat veure titulars en aquest sentit, no? Potser no els hem vist i convindrien, no? L'Església estudia i situa que aquest és un problema molt, molt gros i que afecta totes les esferes de la societat, no? Aquí sí que hi veig un punt de novetat i de dir, perquè a vegades quan són coses que cauen fora de la institució i no t'afecten, no? Podries dir que no hi tens res a dir o no aportes res perquè mira, ja s'ho faran, no? En aquest cas, evident, el problema també és dins de la casa i per tant s'ha d'afrontar, però assenyala un camí que pot ser útil per tota la resta. Per tant, aquí jo sí que m'autoimposaria uns deures, no? D'anar a buscar, perquè una de les coses maques que té aquest informe o positives que podríem assenyalar és tot el llistat de recomanacions que fa. O sigui, hi ha una anàlisi i hi ha unes propostes, doncs, que no quedin, com sempre, en paper mullat, sinó que tot això es pugui treballar, no? Per tant, que hi hagi gent que se n'encarrega de seguir-ho. Estem parlant de França. Sí, d'acord, no? Però com il·lumina això aquí, no? Què està passant a Catalunya? Què passa a nivell de conferència episcopal espanyola, que al final dona directrius que se segueixen des d'aquí? Aquí em sembla que és, no, els propers mesos, no sé si es desencallarà, si no s'ha encarregat un informe similar aquí. No s'ha encarregat. També un es pregunta, no? Per què?
No, aquí hi ha hagut un canvi evident, i no és d'ara fa 4 dies, sinó que és de fa temps, que juntament amb un canvi de sensibilitat social sobre aquest tema, també hi ha hagut un canvi de la resposta de l'Església quan ara es produeix un cas, i de fet fins i tot amb una contundència de vegades que podríem jutjar excessiva. És a dir, un dels últims casos que hem conegut era un cas de fa 30 anys, que pel que se sap no s'ha repetit, era un cas prescrit legalment, civilment i canònicament també, i s'ha aixecat la prescripció i s'havien imposat unes penes a la persona que va ser acusada d'aquest delicte, no? Per tant, la contundència en aquest moment és màxima. I el problema, que aquí encara no hem resolt, de com tirem enrere. De com, de si val la pena tirar enrere, en el seu moment el bisbe de Solsona va obrir els arxius i va fer una revisió des dels anys 30. Bueno, com van dir, home, els capellans dels anys 30, els que no van matar la Guerra Civil, tampoc ja no en queda cap, no? Mm-hmm. Per tant, cal veure on es fa això. Però jo sí que insistiria de que qualsevol revisió del passat a mi em sembla molt bé, i també fem net, però fem-ho també una mica tots. És a dir, el que ha passat els últims anys a l'hora d'exposar tots aquests casos d'abusos que hi ha hagut en el si de l'Església, al final l'únic que estan posant en evidència és que tenim aquí un problema social amb els infants de gran magnitud i que focalitzant-nos només girant la mirada cap a l'Església estem apartant la mirada del veritable problema.
Roger.
Sí, a mi sempre que veig aquestes notícies, a mi sobretot el que em ve al cap és el que deia la Glòria, no? Que les xifres són terribles i les notícies sempre són dolentes, no? Però sempre penso, o sigui, amb aquesta informació, nosaltres què hem de fer, diguéssim, no? Com podem millorar? Perquè tu també, Jordi, ho deies, que aquestes xifres inclouen capellans, però també inclou gent i entitats vinculades a l'Església, però que són laics, no? I penso, per exemple, doncs, en entitats com l'Esplai o així, que per exemple, ha sortit aquest article de les recomanacions, però que crec que és important saber com abordar si passa això i saber-ho d'una manera pràctica, que hi hagi uns protocols clars, no? Que tenim potser doncs, uns documents dels delictes penals sexuals o tal, però que després, si ens trobem la situació, crec que és important saber-ho abordar tant per part de l'Església com per part d'entitats que potser doncs, estan més en contacte directe amb els infants i que potser no tenim aquests protocols clars, per dir-ho d'alguna manera. I jo penso que, sobretot, bueno, això que l'Església també hauria de treballar en això, en fer aquesta feina més clara, diguéssim.
De forma més sistemàtica, que arribi totes les esferes i àmbits on s'està actuant amb infants. Sí que és veritat, això que dius, que es demana un document, no?, de penals negatiu, no? Per sí. Les persones que estan en contacte, sigui perquè ja els atenen directament o perquè estan compartint espais, també.
Clar, però tot això és com prevenció i està superbé i s'ha de fer. Mm-hmm. Però sí que és cert que jo moltes vegades penso, ostres, imagina't que jo em trobo en un cas, no sabria com actuar en un primer moment o no sabria què hauria de fer, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm. Tot i que és veritat que, del que deia Roger, que els protocols moltes vegades tenen el problema, que són un munt de papers que tampoc t'ajuden gaire en el dia a dia, però sí que és veritat que en aquest moment, quan el nostre entorn passés una cosa d'aquestes, doncs sabríem el protocol de memòria per veure com actuem, però aquí, sí que sabríem a qui preguntar. I això potser fa 10 anys no hi era. I ara, doncs mira, potser no ho tenim clar, però en el cas del món dels espais, doncs escolta, truques a la Fundació Pere Terlés i segur que tenen 10 persones que saben com gestionar aquest tema. O si és en un àmbit d'una congregació religiosa, potser la persona castellana no ho sap, però segur que l'equip provincial saben perfectament què s'ha de fer en aquell moment i poden actuar. I això també és un canvi important que hi ha hagut els últims anys.
Això no va afegir, també provinc del món de l'Esplai, però d'una generació anterior, ara del Roger, que ara s'hi troba.
Una mica només anterior.
Una mica anterior. Doncs,
jo també hi era, a l'Esplai, però
home,
també
però no
molt, molt més anterior.
Generació. Ah, anava a dir, no, dic no som de la mateixa generació. Doncs el que anava a dir és que recordo a nivell, jo provinc del món dels salesians i allà hi havia la federació, i és encara la Federació d'Esplais Don Bosco, però no ve a ser... doncs tota la coordinació amb tots els esplais dels centres juvenils que tenen les plataformes salesianes ja. Però recordo que al principi de curs els directors de lleure ens reuníem i ens demanaven com una enquesta i ens deien quina formació creieu que necessiteu, no? Formacions, píndoles formatives, a banda de les obligatòries per llei, diríem, per estar dins d'un esplai. I de vegades sortien temes, si es donava el cas, no?, en el teu esplai, doncs resolució de conflictes, mira, que tenim problemes alimentaris, anem a solventar això. I recordo que quan jo ja acabava, es canviava, diríem, la tònica social amb temes com el suïcidi, no? Que ara s'hi parla. I allò clàssic de no parlem del tema suïcidi perquè semblarà incentivar. Doncs també passa amb el cas d'abusos. No has d'esperar que el teu esplai es doni per treballar-ho, sinó és, no, socialment es dona, podem tenir infants que a casa seva, en un àmbit escolar, en un àmbit de lleure, en un àmbit familiar, s'hi trobin amb això i l'espai de lleure, tots sabem els que hem passat i els que no, ho hem repetit tantes vegades que queda claríssim, és l'espai ideal per crear vincles i on un infant, si es treballa bé, se sent lliure per explicar coses que en un àmbit escolar no pots perquè tens un horari molt pautat. Doncs jo crec que s'ha de trencar la tònica aquesta de pensar que per necessitat cal formació, sinó cal formació per prevenir. I en aquest cas seria molt interessant que es posés sobre la taula això, una formació específica per prevenir casos d'abusos. Si tens un cas d'abús al lleure, però no que es doni en el teu esplai, sinó en l'àmbit familiar, potser, d'aquell infant que tens, que puguis tenir aquestes eines, no? Això que deia el Jordi, sí que hi ha recursos, però de vegades costa plantejar aquesta formació perquè sembla com si plantejant la formació dones per fet que tens aquest problema a casa teva. No cal tenir-lo. Cal conèixer per saber actuar.
Jordi.
Però tenim també una mostra de com ha canviat. Quan expliquen casos dels anys 60, 70, 80 i fins i tot potser ben entrats als 90, de vegades allò, bueno, ja ho sabíem, havíem sentit alguna cosa, però quedava com una cosa, bueno, això és un problema que té un mossèn, en tot cas amb el bisbat ja s'aclariran, vull dir que no va amb nosaltres. Uh-huh. Avui en una comunitat parroquial, si hi ha algun indici, sospita, moviment que indica que allà alguna cosa no va bé, la gent ja no es quedarà aturada com podien haver fet abans. Just al contrari. I si van al bisbat i no els escolten, aniran al jutjat de guàrdia. I si el jutjat de guàrdia... Vull dir que ara hi ha una sensibilitat que fins i tot alguns capellans ho pateixen en el sentit de dir, ara tampoc m'atreveixo a apropar-me gaire, a més pel tema pandèmia encara pitjor, no? Però algunes mostres d'afecte o d'això que ara també són tenen moltes prevencions perquè no es pugui interpretar com allò que no és, no? Però bueno, això té aquesta part negativa, però també té la positiva que quan veus que algú potser es pren unes confiances o algunes actituds o genera unes situacions on poden donar peu a allò típic de dir, mira, ara la majoria de portes noves que es posen en tots aquests llocs són de vidre. I abans tancaves una porta i no sabia què passava. I ara potser quan estàs en una reunió amb no sé qui, doncs deixes la porta oberta. Bueno, són actituds que tampoc passa res per deixar la porta oberta o tancada, però que prevenen que no es pugui donar ocasió a que hi hagin situacions d'aquest tipus que puguin acabar produint aquest tipus de delictes.
Perquè al final el que cal és aquesta com mirada comunitària, no? I transversal, no és la suma de persones que s'estan protegint, sinó són totes aquestes interaccions que fan que... Clar, penso en clau, per exemple, educadors, mestres, professors en l'àmbit d'escoles, no? No tenen dos ulls, en tenen 8 o 10 cada persona, no? Perquè has d'estar atent a moltes situacions i quan es parla de garantir la cura, de protegir, també hi ha tot el tema... Aquí entren molts factors, no? Tot el tema del respecte absolut a la dignitat de la persona, amb el que implica, no? Estar-hi a sobre, vetllar perquè no hi hagi situacions de discriminació, i això implica tant la baralla entre dos companys com que, no? Hi hagi un adult que pugui estar abusant d'un infant.
I també en l'àmbit, potser sobretot educatiu, però també en altres, hi ha un efecte que també s'ha diluït, diguem, el que era la jerarquia del poder, i això també facilita que aquests casos surtin. Mm-hmm. En el sentit que abans, escolta, si el director, el hermano o el padre feia una cosa, ningú s'hi posava, perquè era el que manava i d'això. Avui, per molt que pugui manar més o menys, si hi ha algun problema, doncs hi ha circuits i maneres de que acabi forant, encara que el responsable d'allò sigui el màxim dirigent de la institució, per posar algun exemple.
Sí, vols dir que en part s'ha com diluït l'autoritat.
Hi ha més canals, també.
Autoritarisme, vaja.
Jo crec que parla més, no? De també hi ha moltes assemblees, hi ha preses de decisions on es parlen de coses i quan no seria un, no és un contra la institució, sinó de vegades és ja el que parlaves, en Laura, la comunitat. I el que deia el Jordi, al final no és un bolet i, bueno, ja ho dirà un altre. No, jo crec que això, gràcies a Déu, això s'ha diluït de manera que queda més clar que pots tenir més força com a comunitat, tot i que el que deia el Jordi, sigui el màxim dirigent en aquell projecte que estigui passant per això.
Jo em quedaria amb la idea aquesta de que tot plegat fa que es puguin construir comunitats que són millors, no? O sigui, si es fa un informe i es fa... No queda la cosa amb l'informe, està claríssim, no? Per tots aquests elements que anem dient. Però si hi ha tot un treball, un canvi de cultura, si hi ha formació, si hi ha sensibilitat, tot va sumant a favor de fer les coses més ben fetes, no? I, per tant, benvingut sigui l'informe, si és un poc d'alerta i una crida o... No? La llum aquella de no oblidem que això està aquí. I em fa pensar també, mira, us explico una anècdota intrafamiliar. L'altre dia hi havia reunió de pares, aquests dies que hi ha reunió d'inici d'escola, i vaig pensar, ostres, tu, quin tutor... Bé, no? Perquè va assenyalar, no va entrar en molt de detall. A vegades expliquen un seguit de coses que penses, sí, bastant insignificants, no? Però va com donar un toc d'alerta de tres o quatre situacions crítiques que a ell li semblaven importants que compartíssim la mirada, no? El tema de l'alimentació, no? Infants que comencen a fer tonteries i podria derivar cap a un trastorn alimentari, el tema del consum d'internet, accés a noves tecnologies, tant per tema d'addicció com pel pont que implica de traspàs directe a un seguit de continguts que no estan capacitats encara per desxifrar, la d'internet, alimentació, i ara me'n deixo una altra, però era com ordenar els grans... No? Tenir l'alerta posada en coses que s'agraeix, que també hi hagi aquesta bidireccionalitat, no? No només els pares ens en preocupen, no? Vetllem perquè això no arribi a donar-se i busquem el millor pels nostres fills sense i per protegir-los, però és una mirada que s'acompanya des de l'escola, és una mirada que s'acompanya des de la, no sé, penso des de la parròquia o des de la comunitat de referència o del centre cívic, o dir que hi ha una societat que canvia de paradigma, no? Allà.
De fet, quan em parlen els que hi entenen d'aquest tema a nivell infantil, una de les coses que, per exemple, expliquen que a mi em semblen interessants, que no és tant només un protocol o unes normatives o unes eines de control per evitar els abusos a menors, sinó que una de les eines més poderoses és precisament el que en diuen empoderar els alumnes. És a dir, que, per exemple, els nanos siguin conscients de fins a on és normal i fins on no és normal. Clar, un nano millor si veu com normal que tingui un determinat tipus d'aproximacions o de tocaments, doncs ell no entendrà allò com un abús i sortirà després. En canvi, si l'alumne té la formació i té la consciència, escolta, fins aquí arribem i fins aquí això ja entra dintre la teva intimitat i tu tens dret a preservar la teva intimitat, doncs això és una eina molt potent perquè el mateix nano sigui el primer que pot aixecar les alertes de que allà està passant alguna cosa.
Topem de fons al final amb tema de drets humans, i de protecció de la infància, i que aquí hi ha coses que depassen, no sé com dir-ho, un caprici d'ara anem a parlar d'això, no? Aquí al final estem parlant d'infants i joves en construcció que necessiten adults responsables, no? Que tinguin una mirada de cura cap a ells. I em fa pensar, també per això que deies ara, Roger, del que voldries o més formació, no? Quan tu estàs al capdavant d'un esplai, com és el teu cas, o amb altres monitors, i m'ha fet pensar en la figura de... que s'estila amb els centres d'esplai o amb els caus dels minyons escoltes, la figura de conciliari, no? Que és aquest adult de referència que sosté i acompanya els que estan fent com l'acompanyament directe, no? dels més petits, que és una baula imprescindible, no? I que no podem parlar de protecció dels infants sense cuidar aquests que estan amb ells cada dia, no?
I és el que vas escriure aquest dissabte, no?
Exacte, sí. Que al final els infants i els joves és un tema de prioritats. És a dir, en aquest marcador de què ens importa i a què hi dediquem temps, esforços, recursos, no? I fins i tot això, hores de son, quan a vegades hi ha trobades en horaris intempestius, no? Aquestes reunions interminables que feu a l'esplai, que hi hagi l'adult allà també, que hi hagi, si ha de ser el rector o el capellà o algú altre, potser un pare o una mare de família, no? Però que no se'ls deixi sols, perquè primer perquè se'ls ha de reconèixer l'esforç que fan de continuïtat i persistència en l'educació en el lleure, i després perquè poden estar desorientats en certs moments, no? I sense ser invasius, hi ha moltes maneres d'estar al costat i de reforçar, d'atendre, no? Per això una mica, perquè també vas rebent inputs, no? I vas coneixent de casos i dius, ostres, tu, quina oportunitat perduda, per què no hi eren allà? No? I com que et fan saber de situacions, doncs em va motivar a explicar-ho o posar-ho sobre la taula.
Glòria. El problema és distingir entre estar al costat i estar a sobre, que són dues coses diferents.
Sí.
Això volia explicar. Ja ho he dit alguna vegada, eh? Jo des d'aquí al final li faré una medalla personal, però el conciliari, que li diem així, però era la persona de referència en el meu esplai durant molts anys, era una persona ja d'edat, i això no volia dir que el tinguessis controlant, però sabies que hi era, no? I la seva figura era estar a la porta, acompanyant els pares, ajudant amb coses de material, preguntant al final de les reunions de monitors, com et sents tu, com estàs, com ho veus això, com et puc ajudar. Jo recordo aquesta persona tan important que ha generat una consciència, una conducta que és molt habitual. És allò de tens un problema, truques a algú del teu entorn que saps que t'aconsellarà amb això, no? Doncs això jo vaig aprendre a l'esplai. I dius, de vegades oblidem aquesta part d'acompanyament i jo crec que en molts moments és vital. I a banda, bromes a banda, jo sempre he cregut que els monitors, directors de lleures, sobretot voluntaris, perquè molts que estan vinculats als esplais són voluntaris, no cobren res, poca gent ho sap, i destinen pràcticament jornades completes de la seva vida en una època molt maca, que és el principi de la joventut, i sempre he dit, necessiten una medalla d'honor del Parlament de Catalunya, però tots ells. Mm-hmm. Vull dir, sempre ho he pensat, és una de les claus, bases, perquè molts joves s'han format a partir d'això i molts infants i continuaran fent-ho, no? I, doncs, no oblidem aquesta gent, perquè en aquella etapa de vegades és vital i crucial saber cap a on encamines la teva vida.
Aquest cap de setmana hi haurà més monitors dedicant hores del seu temps lliure a l'esplai que fent botellots.
Exacte. Aquests no surten. Clar, és que...
Però clar, sí. no es troben 40.000 de cop a Marbella, però n'hi haurà més. No, és que numèricament n'hi haurà més, sí. No és indiscutible. Que no vol dir que després dels monitors, quan surtin,
no facin.
No barregem.
Però l'important que haurem fet aquella setmana, aquell cap de setmana, per desbravar-se i divertir-se també com sàpiguen, doncs és aquestes hores que hauran dedicat a això.
Roger, què hi dius?
Sí,
no t'ho preguntava si tu estaves en el botellot.
Anava a dir, Jordi, que aquest cap de setmana precisament potser no, perquè jo crec que hi ha molts esplais que fan festa, però
preparen a casa, això segur. Sí, Roger.
Sí, fan festa, sí, però tenen reunions igualment.
Exacte. Sí. No, jo penso que el tema aquest de l'adolescència, jo penso que és molt important, que s'agraeix molt tenir aquesta figura. I també és cert que jo quan llegia el teu article, Laura, doncs quan parlaves de conciliari, sí que pensava en un religiós, en el rector de la parròquia, i pensava en això, no? Que cada vegada doncs, els hi falta temps, no? I que de vegades és com que sento que hi ha esplais que connect, que s'han com arrepenjat o acomodat en que, bueno, aquesta figura la faci algú altre, que té més temps o que potser està més proper als joves, i que crec que és important que també doncs, es pugui demanar als rectors i als capellans que puguin fer aquest apropament als esplais, que puguin fer aquesta feina, perquè també és important i perquè també no només és un acompanyament de nivell de com està l'esplai o de com estan els monitors, sinó també acompanyament al tema de la fe, del transcendent i de poder ajudar en aquest treball. I això, qui ho pot fer millor, jo crec que són doncs, els capellans o les persones que estan directament vinculades amb l'Església. Llavors, que, bueno, això em fa pensar en això.
Hi ha molts laics molt directament vinculats amb l'Església, també. Hi ha un gran coneixement, fins i tot teològic, però sí, s'entén la intenció del que dius. També hi existeix una bossa de capellans rectors, el que sigui, que és allò de vol i dol, no? Ja els agradaria poder fer això i estan absolutament saturats, no? Són conscients que allò els hi falta, però no poden. A mi el que em preocupa no són aquests, el que em preocupa són els que podent no ho fan.
No volen,
és a dir,
exacte. Bueno, hi ha carismes i carismes, també. Hauríem de saber també discernir que hi ha gent amb capacitats i d'altres que no. I llavors jo sempre he dit, no hem d'assumir que si ets el rector, mira, potser el tema juvenil a tu no t'hi va, doncs, que tinguis la voluntat, com deies a l'article, no?, de traspassar aquestes tasques. No te n'oblidis, però digues, mira, jo arribo fins aquí, la meva feblesa és aquesta, doncs que ho faci algú altre i l'acompanyo en això.
Sí, sí, però hi ha un matís. Una cosa és que sigui una feblesa o que vegi que no és allò que se li dona millor. I l'altra és que tingui una mena d'aversió o de...
Això ja és un problema, ja.
De pànic, d'escènic, de com relacionar-se amb les persones. Perquè també n'hi ha d'aquest tipus de personatges, no molts, esperem que no n'hi hagi molts, però alguns sí que passen.
Al final jo crec que és una cosa tan simple com que senzillament et diguin pel teu nom. És a dir, que no siguin els monitors, els catequistes, aquells que fan no sé què, sinó
aquells
que siguin
dissabte, no?
Que la Maria, la Patrícia, l'Arnau, el Roger, el Joan, o sigui, que sàpiguen qui són els, en aquest, i sobretot en el cas dels joves, no? Qui són els que estan dedicant temps a això i que potser després no hi poden estar tan al costat com voldrien, però que no sigui un número o com podria ser una nòmina més d'una empresa, sinó que és una persona que té noms i cognoms. I a vegades només que quan es trobin et saludin dient aquí el teu nom ja és molt.
Doncs ens quedem amb aquest poder repartir, donar noms també des de Catalunya Religió. Agafem, un dia d'aquests traurem alguna peça d'algun centre que estan innovant i fent coses noves. Va. I si us sembla, deixem aquí la rebotiga, sí, rebotiga número 19 de segona temporada d'aquest espai de tertúlia, diàleg amb els periodistes de Catalunya Religió. Gràcies, Jordi Llisterri, Glòria Barrete, Roger Vilaclara, una servidora també s'acomiada, Laura Mort, fins la propera setmana.
Adéu.
Adéu.
Catalunya Religió.